El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va rebutjar euroordres si hi ha raons serioses i fundades de vulneració de drets d'un individu i diferències que afecten la tutela judicial d'un grup objectivament identificable de persones a les que pertany l'interessat. En resposta a les preguntes prejudicials presentades pel jutge Pablo Llarena, el Tribunal de Luxemburg diu que també es pot denegar una entrega si es demostren deficiències sistemàtiques o generalitzades en el sistema judicial d'un país. I el govern ha signat aquest dimarts l'acord pel qual s'estableixen les retribucions dels llocs de personal d'infermer resident en formació de l'Institut Català de la Salut i també s'aprova una retribució mínima garantida per al personal d'infermer resident en formació contractat per la resta de centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya. Les retribucions d'uns i altres s'equiparan a partir de l'aplicació d'aquesta mesura prevista amb efectes de l'1 de gener d'enguany i suposen una millora del 13% en el cas de Siscat i del 15% pel que fa a Alix. I 5 de les dones activistes afectades pel cas d'infiltració d'un policia nacional als moviments socials de Sant Andreu i Barcelona i al moviment sindical entre maig del 2020 i l'octubre del 2022 han interposat una querella avui per les conductes de la gent que hauria mantingut relacions sexuals i sentimentals amb elles i altres dones del moviment per obtenir informació a canvi i amagant la seva identitat real. Els productors de musclos del Delta de l'Ebre es veuen obligats a reaccionar davant dels efectes del canvi climàtic. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbís.
L'any passat els productors van veure com per primera vegada la totalitat de cria de musclo va morir per les altes temperatures a les badies del Delta. Van haver de comprar de nou cria a països com Grècia i Itàlia per no perdre la producció, però els costos es van disparar pel preu de la cria i del transport. Amb la prova pilot que inicien avui, la cria creixerà a mar obert prop del Delta a les instal·lacions de piscifactories ja existents com Aquidelta i Balfegó i un cop superada la calor de l'estiu passaran a les muscleres. Sergi Tudela és director general de Política Marítima i Pesca Sostenible.
Si aquesta prova que es fa avui funciona, doncs el futur essencialment és produir aquesta llavor en unes concessions que, específiques que l'administració evidentment vetllarà per tal que es puguin establir de la manera més eficient, més ràpida.
Esta actuació busca assolir solucions estructurals i permanents a una problemàtica que en els últims anys està posant en risc la viabilitat futura del sector.
I les pernoctacions als hotels i càmpings de la ciutat de Tarragona han augmentat un 25% el 2022 respecte a abans de la pandèmia. Tarragona, Ràdio Andrés Tejedera.
La ciutat ha aprofitat les seves potencialitats com espai patrimonial mundial, la cultura, la gastronomia, les platges i l'esport i s'ha adaptat digitalment aprofitant el canvi de model d'hàbits dels turistes. El gerent del Patronat Municipal de Turisme, Víctor Franquet, ha expressat que el públic internacional anirà a més gràcies a l'acció comunicativa que es porta a terme i també a la gran demanda que hi ha per venir als càmpings de la ciutat.
A mesura que l'acció comunicativa i publicitària es fa, però també ve directament per la demanda. Aquesta demanda busca venir als càmpings de la ciutat de Tarragona i permet perfectament aquest factor d'internacionalització que cada vegada vagi a més.
Les visites a la pàgina web de la regidoria també han crescut durant el 2022 i es treballa per potenciar actes no només a l'estiu, com és el cas del Carnaval o de la Setmana Santa. A més, s'ha corroborat un creixement de les recerques digitals procedents de París o Düsseldorf gràcies a la ruta aèria des de l'aeroport de Reus.
I en esports, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Denis Suárez fins al 30 de juny. El mitjapunta deixa el Celta i firma pel conjunt blanc i blau per el que resta de temporada.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 31 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dimarts 31 de gener, pendents de les últimes hores del mercat d'hivern futbolístic, l'Espanyol ja ha fet oficial l'arribada de Denis Suárez, que ja s'entrena amb l'equip, a les ordres de Diego Martínez, i aquest mateix migdia serà presentat, i qui no ha entrenat avui amb el seu equip, en aquest cas el Barça, ha estat Héctor Bellerín, que marxa a l'Sporting de Portugal traspassat. Estarem atents als moviments que hi hagi durant el dia d'avui, perquè també el Barça acaba de fer un comunicat sobre Gavi, la inscripció de Gavi en el dia d'avui, després que la justícia ordinària, el jutjat número 10 d'instrucció, li ha donat la raó, ha fallat a favor del Barça i en contra de la Lliga per la inscripció del jove migcampista andalús del Barça, Gavi, que podrà ser inscrit avui, com dèiem, com a nou jugador del primer equip blaugrana. Estarem atents a aquests moviments a última hora que hi hagi durant el dia d'avui. També parlarem de bàsquet, perquè avui tenen cita europea l'Eurolliga, l'Espanyol i Girona i el Barça. La competició femenina, les gironines tenen un partit clau a la pista d'un rival directe, el DBTK hongarès, en la lluita per classificar-se pels play-offs, i a l'Eurolliga masculina el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv, equip que ha guanyat en les seves dues últimes visites al Palau. Futbol, mercat, però també bàsquet, curses de muntanya i més. Tot això avui en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport a casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, a poques hores perquè acabi el mercat d'hivern, aquesta mitjanit, els equips catalans treballant en moviments d'última hora.
L'Espanyol ha fet oficial aquest mateix matí la incorporació de Denis Suárez, que ha signat fins a final de temporada, quan fitxarà pel Villarreal. El gallec, ex del Barça, no juga un partit oficial des del maig de l'any passat, després del càstig imposant per la propietat del seu ja ex-club, el Celta, per una controvèrsia relacionada amb l'agència de representació que el porta.
L'Espanyol, que signa Denis Suárez, que serà presentat aquest mateix migdia a 2:15, després de completar el seu primer entrenament amb l'equip a les ordres de Diego Martínez, i encara vol tancar una última incorporació abans que acabi el mercat.
Es tracta del migcampista asturià provinent de l'Sporting de Gijón i internacional amb la selecció espanyola sub-21, José Greguera, que arribaria traspassat. Seria la quarta incorporació de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern, després de les arribades del central mexicà César Montes, la del lateral francès Ronald Pierre Gabriel i la de Denis Suárez. Ahir a la tarda, el conjunt perico va fer oficial la sortida de Pol Lozano, que jugarà cedit fins a final de temporada al Granada, de segona divisió.
I al Barça també pot haver-hi moviments d'última hora.
El lateral català Héctor Bellerín ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip amb permís del club per acabar de tancar el seu fitxatge per l'Sporting de Portugal, que pagaria un petit traspàs al Barça, segons apunten diversos mitjans. Després de les sortides de Piqué, ara fa uns mesos, de Memphis a l'Atlètic de Madrid, i la més que probable de Bellerín, el Barça també podria tancar alguna arribada d'última hora.
Es parla del migcampista marroquí Sofian Amrabat, una de les sensacions de l'últim Mundial, i del jove lateral mexicà Julián Araujo, que juga a Los Angeles Galaxy.
Segons ha publicat també La Vanguardia, el Barça va recórrer divendres a la justícia ordinària per poder inscriure a Gavi com a jugador del primer equip per les discrepàncies amb la Lliga sobre el límit salarial. La resolució judicial donaria la raó al club blaugrana, que podríeu fer oficial avui mateix la inscripció del jove migcampista com a jugador del primer equip.
De fet, fa només uns minuts el Barça ha fet un comunicat explicant exactament això, que la justícia ha donat la raó al club blaugrana per inscriure Gavi, que, atenció, el que explicava el Barça, si no l'inscriu durant el dia d'avui, durant aquest mercat d'hivern, segons la clàusula del contracte de Gavi de renovació, quedaria lliure el proper estiu. Per tant, podria fitxar gratis per qualsevol equip el proper estiu, si no, com sembla que si al final passarà, s'inscriu com a jugador del primer equip del Barça. Tot això, el Barça, el primer equip masculí, que demà té partit de Lliga.
El conjunt blaugrana recupera el partit pendent de la 17a jornada de Lliga al camp del Betis, actual sisè classificat, demà a les 9 de la nit. Ja estaran disponibles Lewandowski i Ferran Torres després de complir els corresponents partits de sanció, però no hi serà Dembélé, que es preveu que estigui un mes de baixa per la lesió muscular que es va fer dissabte a Girona.
I es perdrà probablement l'eliminatòria de setzens al final de l'Europa League contra el Manchester United. Veurem si arriba per les semifinals de la Copa del Rei contra el Real Madrid. En una estona mirarem d'escoltar Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia a aquest Betis-Barça, que acaba de començar, i demà també recupera partit de Lliga el primer equip femení del Barça.
Les blaugranes visiten el camp del València, equip de mitja taula, per intentar sumar la 17a victòria en els 17 partits disputats fins ara aquesta temporada a la Lliga F. L'enfrontament començarà a les 7 de la tarda.
I també demà hi ha jornada intersetmanal a la primera federació femenina.
Els tres equips catalans juguen a casa, el Barça vs Oviedo, demà 3:15 de la tarda, a les 5 l'Espanyol es veurà les cares amb el Cacereño i a les 6 l'AEN Lleida rebrà el Rayo Vallecano.
Avui en pararem aquí a l'enjoc amb l'entrenador del conjunt lleidatà, Rubén López, que després d'una ratxa espectacular sumant 23 punts als últims 27 possibles, és cinquè a la classificació en posicions de play-off descens, tot i que l'objectiu a principi de temporada era la permanència. I un últim apunt de futbol, el Girona ha informat de la lesió de Jan Couto.
El lateral brasiler pateix un esquinç de grau 3 que es va fer dissabte en el partit contra el Barça i estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. Aquesta lesió podria fer que el Girona busqués un últim moviment de mercat d'hivern que ja preveia tancat després de les incorporacions de Víctor Tsigankov i Alexander Callens.
En bàsquet, partit clau avui a l'Eurolliga femenina per l'Esparrón Girona.
La Gironina es visita la complicada pista del DBTK hongarès, equip que ha sumat les mateixes victòries, 6, que l'Uni, i que també lluita per entrar a les places de play-off. Ha faltat 3 jornades perquè acabi la fase de grups. L'Uni Girona és quart, empatat amb el DBTK i Perfumeries Avenida, i amb una victòria menys que el Chukurova Turk, els tres equips amb qui s'ha d'enfrontar.
I el Barça, que també té avui el primer de la doble jornada d'Eurolliga d'aquesta setmana.
Els blaugrana reben al Palau el Maccabi de Tel Aviv a la 22a jornada de l'Eurolliga masculina. Els israelians són vuitens i es troben en la lluita per entrar a la zona de play-off, mentre que el Barça, després de perdre la setmana passada contra el Madrid, és quart a una victòria dels blancs i d'Olympiacos i empatat amb Mónaco i Fenerbahçe. El Barça-Maccabi començarà a 8:45 del vespre.
Dijous a la mateixa hora, també 8:45, el Barça rebrà el Bayern de Múnich i diumenge també visitarà el Palau un altre equip d'Eurolliga, el València, en aquest cas, però en partit de Lliga ACB. I demà també juguen els altres catalans que disputen competició europea.
El Cadí-Laseu haurà de certificar demà a França la classificació per als quarts de final de l'Eurocup femenina, fent bona l'avantatge de 18 punts de l'anada contra el Flams Carolo. El Joventut visitarà Riga per jugar contra el Prometei ucraïnès a l'Eurocup masculina i el Baxi Manresa rebrà el Congost al Bonn Alemanya en partit de la Basketball Champions League.
En futbol sala, un apunt, Diego serà baixa per la Copa d'Espanya.
El Barça ho ha fet oficial aquest mateix migdia informant que l'ala brasiler pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que el descarta per la Copa que es disputarà a Granada del 9 al 12 de febrer. També serà baixa Ferrao amb una lesió al tendó d'Aquiles i no tornarà fins al març. En canvi, Mateus evoluciona bé de la lesió i s'espera rebre l'alta en els pròxims dies.
Recordem que el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas en aquests quarts de final de la Copa d'Espanya. I un últim punt d'última hora, el Balomano Granollers acomiada Dolo Martín com a entrenador del primer equip femení.
Des del club han agraït la tasca de l'entrenador i del seu cos tècnic, Verónica Cuadrado i Maria Cadens, que també han decidit no continuar l'equip després de la destitució de Martín. El CAICCET Balomano Granollers és tercer per la cua a la Lliga Guerreras Iberdrola i recentment s'ha classificat per a la final de la Copa de la Reina.
Dimarts 31 de gener, comencem parlant de futbol. A poques hores perquè acabi el mercat d'hivern, que s'allargarà durant tot el dia d'avui, fins a la mitjanit, es van tancant moviments última hora. L'Espanyol ja ha fet oficial aquest mateix matí la incorporació de Denis Suárez, el gallec, exjugador del Barça i barallat amb la directiva del Celta. No ha jugat des del maig de l'any passat en partit oficial. Arriba el conjunt perico per jugar-hi fins a final de temporada, per després fitxar a l'estiu pel Villarreal. L'Espanyol que ahir va fer oficial la cessió de Pol Lozano al Granada fins a final de temporada i està pendent de tancar alguna altra incorporació última hora, com la del migcampista asturià José Grajera de l'Sporting de Gijón, que arribaria traspassat. Com dèiem, Denis Suárez, que s'ha presentat aquest mateix migdia després de fer el primer entrenament a les ordres de Diego Martínez. El Barça també es parla de possibles moviments d'última hora. Una és la sortida d'Héctor Bellerín, ja pràcticament confirmada, lateral català que no compta per Xavi i que ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip, amb permís del club, i que també es parla de possibles oportunitats d'arribada. La lateral mexicà Julián Araujo, que arribaria cedit amb opció de compra provinent de Los Angeles Galaxy, i també són al mig centre marroquí Sofiane Amrabat, una de les revelacions de l'últim Mundial. A tot això, acaba de començar la roda de premsa de Xavi Hernández, per prèvia al partit de demà, perquè el Barça té un partit de Lliga demà pendent de la 17a jornada de la primera masculina contra el Betis. No sé si podrem escoltar Xavi.
Ser més decisius, no només el Rafa, ser més decisius a tres quarts de camp, això és el que ens va faltar una mica a Girona, no? Crec que fem un partit solvent, un partit sòlid, però que generem menys ocasions i menys oportunitats de gol que de normal, no? Llavors ens falta això, més atreviment, més sense por a perdre aquell últim passe, però l'hem d'intentar, no? Crec que ens falta això en general, no al Rafa, a tot l'equip, no? Rafa serà important, confio molt en ell, tinc molta fe en que ens seguirà marcant la diferència, és un jugador que ja porta, si no vaig equivocat, 4 gols i 7-8 assistències de gol aquesta temporada no són per res mals números i que segueixin aquesta confiança que li tenim nosaltres.
Un Xavi que ara mateix parlava sobre Rafinha. Com dèiem, el Barça que juga demà a les 9 de la nit contra el Betis, al camp del Betis, i estarem pendents dels fitxatges que pugui tancar a última hora. Se li han preguntat per Amrabat, ha dit Xavi que de noms no en podia parlar, i també de la inscripció de Gavi. Com dèiem, el Barça ha comunicat que avui mateix inscriurà com a jugador del primer equip el jove futbolista andalús, el migcampista Gavi, que després que la justícia ordinària li donés la raó en la disputa amb la Lliga pel fair play financer. Demà hi seran també Lewandowski i Ferran Torres, però no hi serà Dembélé, lesionat, i que és poc probable que arribi a l'eliminatòria de 700 de l'Europa League contra el Manchester United. Demà també juga el primer equip femení del Barça, com dèiem, en partit pendent de la Lliga F, al camp del València, a les 7 de la tarda, i també demà tenim jornada intersetmanal a la primera federació femenina, a la categoria de plata, 3:45, el Barça B rep l'Oviedo, a les 5 l'Espanyol rebrà el Cacereño, i la M Lleida, ara mateix 5è a la classificació, rebrà el Rayo Vallecano a les 6 de la tarda. De fet, ara mateix tenim dos equips catalans en posicions de play-off d'ascens. Un és el filial del Barça, que no pot pujar a primera a la Lliga F, i l'altre és la M Lleida, que acumula una ratxa espectacular de 9 partits consecutius sense perdre, sumant 23 punts dels últims 27 possibles. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb l'entrenador del conjunt lleidatà, Rubén López, que ha reconegut que l'objectiu, malgrat la ratxa i trobar-se en cinquena posició, continua sent la permanència.
Bueno, l'objectiu a principi de temporada, sent un dels pressupostos més reduïts de la categoria, era lluitar per la salvació, i encara continua sent així. Nosaltres tenim clar que primer hem d'aconseguir els punts suficients per no patir, per no donar-nos a les posicions de descens, i a partir d'aquí, doncs, bueno, les jugadores són ambicioses i volen barallar per el més alt possible, però sense mirar l'objectiu principal, que era la salvació.
Demà a les 6 de la tarda es jugarà aquest AM Lleida Rayo Vallecano, i tornant a la categoria masculina, encara en futbol, un apunt: la plantilla de Lleida Esportiu a segona federació entén l'enuig de l'afició blava després, sobretot, de l'última derrota al camp del Coel Ebro de diumenge, un equip que no havia guanyat encara cap partit fins llavors al grup 3 de segona federació. Des del club entenen que l'afició vulgui resultats, però reivindica també la bona imatge que ha donat l'equip en les últimes setmanes. Més detalls de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La derrota que va encaixar el Lleida Esportiu el diumenge passat a Saragossa davant l'Ebro és d'aquelles que anímicament provoquen una patacada dura, no només dins el vestidor, sinó també a l'entorn de l'equip i dins l'afició. La necessitat de sumar punts, perdre contra el Cuei, que encara no havia guanyat cap partit d'aquesta temporada, o el fet de quedar cada cop menys jornades de competició, porten a aquest enuig de l'afició lleidatana. Sobre aquest, l'entrenador del Lleida Esportiu, Toni Sirat, en deia això després de la derrota davant l'Ebro.
Si jo haguera vingut a veure el Lleida com aficionat, me n'aniria content de lo que ha fet el meu equip aquí, de tot excepte que hem perdut. Però això el futbol no es valora. Aquí l'únic que val és guanyar o perdre. Si guanyes fent el ridícul, has guanyat. I tothom content. I si perds fent un molt bon partit, com hem fet aquí, la gent està enfadada, però contra això no podem fer res. Jo l'únic que sí que els puc dir és que Lleida aquí avui ha fet mèrits molts més que suficients com per aquest partit no perdre'l, i que els jugadors s'han buidat per Lleida, i entenc que estiguin enfadats com ho estem tots per perdre.
Una tristesa que evidentment també hi era dins el vestidor blau, tal com explicava el davanter del Lleida Esportiu, Xuli.
Que lo que yo he visto en el campo, evidentemente estoy enfadado por el resultado, evidentemente. Si viera que el equipo da mala imagen, el que estaría doblemente enfadado sería yo el primero y nosotros los de dentro, evidentemente. Que ellos se enfaden, pues bueno, es lógico, ¿no? Se hacen un desplazamiento y quieren vernos ganar, evidentemente. Pero bueno, en caliente es normal, ¿no? Yo creo que si ellos piensan en el partido y lo piensan fríamente, saben que bueno, que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano por ganar y ya está. Yo ya estoy pensando en el siguiente.
Un Lleida Esportiu que després de 19 jornades disputades es troba a la 13a posició, la de play-out, amb 21 punts, els mateixos que el Club Deportivo Ibiza, 14, classificat i en zona de descens, i a un de la salvació, que marca, a dia d'avui, el Badalona Futur.
Parlem ara de bàsquet. Avui tenen cita important d'Eurolliga a l'Espanyol i Girona i al Barça. Les gironines visiten una de les pistes més complicades de la màxima competició europea femenina, la del DBTK Miskolc hongarès, un equip que empata amb les mateixes victòries, 6 després de 11 jornades, que l'Uni, i per tant, un partit transcendental per a les aspiracions dels dos equips, a falta de 3 jornades perquè acabi la fase de grups per classificar-se per als play-offs. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Partit clau avui a les 6 de la tarda de l'Espar Girona a la pista del DBTK per seguir en vida l'Eurolliga. A 3 jornades per acabar la fase regular de l'Eurolliga, l'equip gironista ha ficat en un triple empat a l'última posició que dona accés als play-offs. Els altres dos rivals implicats són el d'avui, el ja esmentat DBTK, i l'Etern, el Perfumeries Avenida, amb qui es veuran les cares a l'última jornada. L'entrenador de les gironines, Bernat Canut, destaca que la pista d'avui és una de les més difícils del grup.
Un partit important, no? Fonamental per nosaltres, contra un equip que té els mateixos objectius que els nostres, ficar-se en aquesta zona de play-off de l'Eurolliga, amb una pista evidentment hostil, jo diria que la més calenta del grup, i bueno, nosaltres doncs motivades, amb ganes de fer un bon partit, de treure la victòria.
I tot això sense Gidri Labukien, que ahir es va confirmar la seva baixa i no ha viatjat a Hongria.
Gràcies, Joan. Com sentíem, el conjunt gironí només comptarà amb una pivot pura per al partit d'avui, Mariana Tolo, després de la lesió de Gidri Labukien. Aquesta serà l'última sortida de l'Espar Girona a la fase de grups d'Eurolliga, a falta de les visites de Fontejau, del Txukurova Turk i del Perfumeries Avenida de Salamanca, també dos rivals directes per a la classificació per a les eliminatòries. De moment, avui, l'Uni mirarà de sumar la que seria la segona victòria de l'Eurolliga aquesta temporada fora de casa, contra un equip que només ha perdut un partit a casa. Dijous passat, recordem, la visita del Txukurova Turk. A les 6 i 10 està previst que comenci aquest DBTK Miskolc Espar Uni Girona. I a 8:45 ha de començar el Barça Maccabi a Tel Aviv, a l'Eurolliga masculina. Encara queda molt, però ja es va aclarint la classificació, també apretadíssima, a la màxima competició continental masculina, i els blaugranes, després de perdre a Madrid la setmana passada, afronten dos partits seguits a casa per seguir a la part alta. Avui, contra el Maccabi, dijous contra el Bayern de Munic, i diumenge que ve contra el València, en aquest cas en partit de Lliga ACB, també amb un equip d'Eurolliga. El tècnic Sara Jessica Bixos no vol mirar més enllà.
Partido contra Maccabi y después ya hablaremos. Esto siempre es así. Nosotros sabemos lo del calendario, pero para nosotros tiene que existir solo partido de Maccabi y después ya hablaremos.
I el Maccabi, que ha guanyat en les seves dues últimes visites al Palau, que el que hauria de ser, segons Saras, una motivació extra.
Bueno, yo creo que tiene que ser una motivación más. También hemos perdido último partido en Euroliga y bueno, en Euroliga, si entras sin la racha pues negativa de victorias, se paga muy caro y nosotros tenemos que estar muy atentos. Viene equipo que tiene sus armas bastante claras, ¿no? Yo creo que están ahí peleando para playoff y bueno, vamos a ver, es como todos partidos de Euroliga, es un partido muy, muy exigente.
Els israelians, que ara mateix són vuitens en la lluita, com dèiem, per entrar a les posicions de play-off, mentre que el Barça es troba empatat amb dos equips més, Mónaco i Fenerbahçe, amb una victòria menys que els líders, Madrid i Olympiacos, i dues més que el Maccabi. Aquest Barça-Maccabi començarà avui a 8:45 del vespre al Palau. Dijous es veuran, com dèiem, rebran també al Palau al Bayern de Múnich, i diumenge a un altre equip d'Eurolliga, malgrat sigui en partit d'ACB, al València. Avui juguen l'Uni Girona i el Barça a l'Eurolliga, i demà juguen la resta d'equips catalans que juguen aquesta temporada de competició europea. El Cadí la Seu haurà de refermar a França la classificació pels quarts de final de l'Eurocup femenina, fent bona l'avantatge de l'anada de 18 punts contra el Flam Caroló. A l'Eurocup masculina, la penya juga demà a Letònia contra el Prometei ucraïnès, que juga a Riga, exiliat, rival també de la part alta. I el Baxi Manresa també juga demà, rebent el Nou Congost, el Telecom Bonn alemany, el segon partit del top 16 de la Basketball Champions League. I un últim punt de bàsquet, Dejan Bjelić, marxa del club bàsquet Salou. El pivot serbi havia arribat aquesta temporada com una de les incorporacions estrella pels de Jesús Muñiz, malgrat tot els problemes burocràtics han precipitat la marxa del serbi, que ha deixat una mitjana de 12,8 punts i 7,8 rebots a la Lliga. Ràdio Ciutat de Badalona, Eric Rosique.
El pivot serbi Dejan Bjelić deixa el club bàsquet Salou. Bjelić arriba a principis d'aquesta temporada amb el conjunt salouent com una de les peces clau pels de Jesús Muñiz a la seva aventura cap a l'Ale Plata. Bjelić ha vestit un total de 13 partits amb la samarreta dels de la capital de la Costa Daurada i deixa una mitjana de 12,8 punts i 7,8 rebots en el seu camí a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Durant tot aquest 2023, el serbi no havia pogut realitzar cap entrenament amb el conjunt salouenc per problemes burocràtics i des d'aleshores que ja no havia pogut realitzar cap partit amb el Salou. Tot i la baixa de Bjelić, els de Jesús Muñiz han tingut la capacitat de refer-se de la seva situació en Lliga, on ara mateix es troba en llocs que assoliria la permanència. Durant tota aquesta finestra de fitxatges d'hivern, el Salou ha incorporat Jabs Newi i el mercat romandrà obert fins al proper 28 de febrer, on els de la capital de la Costa Daurada podrien realitzar algun altre moviment després de la marxa de Dejan Bjelić.
Parlem ara d'una cursa de muntanya mítica com és la Papiol Extrem. Avui es tanca el termini per inscriure's a la tercera edició d'aquesta cursa de muntanya de 12 quilòmetres i que tindrà lloc aquest proper diumenge 5 de febrer. En té més detalls de Canal 20, Olera d'Olar, Raimon de Cara.
Organitzada per la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès, la Papiol Extrem és una cursa de muntanya circular que surt i acaba al barri de Can Torres, a Olèrdola. Té una distància de 12 quilòmetres i mig amb un desnivell positiu de 550 metres i l'horari de sortida s'ha fixat a les 10 del matí de diumenge. El recorregut inclou dues ascensions a la muntanya del Papiol. El nombre màxim de participants s'ha fixat en 150 i no es faran inscripcions presencials el dia de la cursa. El preu d'inscripció és de 8 euros pels socis i sòcies del centre excursionista i de 15 euros per la resta de participants. L'import de la inscripció inclou l'assegurança obligatòria. Per informació i inscripcions es pot accedir a la pàgina web del CEP. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come.
I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Hands up for your colors. Represent your country. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Amb el primer mes de l'any superat arriba l'època carnavalesca, ben arrelada a molts municipis. Us agradi més o menys això de disfressar-vos, segur que alguna vegada heu acabat, encara que sigui contra la vostra voluntat, veient una rua de carnestoltes. Fora bromes, un any més en teniu moltes per escollir, nosaltres avui anirem al Carnaval de la Costa Brava Sud. Fa 10 edicions que Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar s'uneixen per fer possible el Carnaval de la Costa Brava Sud, que ja s'ha convertit en un referent a la zona i un dels més espectaculars, tot i la seva curta edat. Del 17 de febrer al 4 de març, aquestes tres viles de la Selva Marítima organitzen tres grans rues que pleguen 120.000 persones i on hi participen més de 1.000. El programa es complementa amb diverses activitats carnavalesques als tres municipis. El dissabte 18 de febrer, Lloret s'encarrega de donar el tret de sortida, i no amb una, sinó amb dues rues. La segona és l'endemà, diumenge 19. Blanes continua la festa el mateix diumenge a la tarda i dues setmanes després, el 4 de març, s'hi afegeix la gran rua de Carnaval de Tossa. Colles, carrosses i comparses, tot a punt per tornar a celebrar el Carnestoltes. Entre el 17 de febrer i el 4 de març torna el Carnaval de la Costa Brava Sud. Podeu consultar totes les rues als webs municipals lloret.cat, blanes.cat i tossadamar.cat.
Sabies que...
Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts, 31 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 31 de gener, pendents de les últimes hores del mercat d'hivern futbolístic, l'Espanyol ja ha fet oficial l'arribada de Denis Suárez, que ha de ser presentat en aquesta hora amb l'equip. Ja s'ha entrenat a les ordres de Diego Martínez aquest mateix matí. Perdoneu. I qui no s'ha entrenat amb l'equip és, en aquest cas, el Barça. És Héctor Bellerín, que marxa cedit a l'Sporting de Portugal. Parlarem del mercat i també parlarem de bàsquet, perquè avui... tenen compromís europeu d'Eurolliga al l'Uni Girona i al Barça. Tot seguit, tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Ara sí, si la veu ens ho permet. Sergi Crusells, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, a poques hores perquè acabi el mercat d'hivern, aquesta mitjanit, els equips catalans treballen en moviments última hora.
L'Espanyol ha fet oficial aquest mateix matí la incorporació de Denis Suárez, que ha signat fins a final de temporada quan fitxarà pel Villarreal. El gallec ex del Barça no juga un partit oficial des del maig de l'any passat, després del càstig imposat per la propietat del seu ja exclub, el Celta, per una controvèrsia relacionada amb l'agència de representació que el porta.
L'Espanyol que signa Denis Suárez, que ha de ser presentat aquest mateix migdia, després de completar el seu primer entrenament amb l'equip, aleshores a Diego Martínez, i encara vol tancar una última incorporació abans que acabi el mercat.
Es tracta del migcampista asturià provinent de l'Sporting de Gijón i internacional amb la selecció espanyola sub-21, José Greguera, que arribaria traspassat. Seria la quarta incorporació a l'Espanyol en aquest mercat d'hivern després de les arribades del central mexicà César Montes, la del lateral francès Ronael Pierre Gabriel i la de Denis Suárez. Ahir a la tarda el conjunt perico va fer oficial la sortida de Pol Lozano, que jugarà cedit fins a final de temporada al Granada de segona divisió.
I al Barça també pot haver-hi moviments última hora.
El lateral català Héctor Bellerín ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip amb permís del club per acabar de tancar el seu fitxatge per l'Sporting de Portugal, que pagaria un petit traspàs al Barça, segon apuntant diversos mitjans. Després de la sortida de Piqué, ara fa uns mesos, de Memphis a l'Atlètic de Madrid i la més probable de Bellerín, el Barça també podria tancar alguna arribada d'última hora.
En uns minuts escoltarem Xavi, que ha parlat de Bellerín, de la sortida de Bellerín i també de la inscripció de Gavi. Es parla també de la possible arribada del migcampista marroquí Sofian Amrabat, una de les sensacions de l'últim Mundial, i també del jove lateral mexicà Julián Araujo, que juga a Los Angeles Galaxy.
Segons ha publicat La Vanguardia, el Barça va recórrer divendres a la justícia ordinària per poder inscriure Gavi com a jugador al primer equip per les discrepàncies amb la Lliga sobre el límit salarial. La resolució judicial donaria la raó al club blaugrana, que podria fer oficial avui mateix la inscripció al jove migcampista com a jugador del primer equip.
De fet, ho ha fet oficial també el mateix Barça. Ha fet un comunicat explicant exactament aquesta resolució judicial que dona la raó al Barça per inscriure a Gavi ja com a ple jugador del primer equip masculí i, per tant, que ja no a la clàusula de que quedés lliure, el possible perill que quedés lliure a l'estiu ja no passaria. Tot això, el Barça, que demà té partit de Lliga.
El conjunt blaugrana recupera el partit pendent de la 17a jornada de Lliga al camp del Betis, actual 6è classificat, demà a les 9 de la nit. Ja estaran disponibles Lewandowski i Ferran Torres després de complir els corresponents partits de sanció, però no hi serà Dembélé, que es preveu que estigui un mes de baixa per la lesió muscular que es va fer dissabte a Girona.
En una estona, com deia, mirarem d'escoltar Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia que acaba d'acabar d'aquest Betis-Barça i també demà també recupera partit de Lliga, en aquest cas el primer equip femení del Barça.
Les blaugranes visiten el camp del València, equip de mitja taula per intentar sumar la 17a victòria en els 17 partits disputats fins ara en aquesta temporada de la Lliga F. L'enfrontament començarà a les 7 de la tarda.
I també demà hi ha jornada intersemanal a la primera federació femenina.
Els tres equips catalans juguen a casa. El Barça rep l'Oviedo demà a 2:15 de la tarda. A les 5 l'Espanyol es veurà les cares amb el Cacereño. I a les 6 l'Any Lleida rebrà el Rayo Vallecano.
Avui en parlarem aquí a l'enjoc amb l'entrenador del conjunt lleidatà, Rubén López, que després d'una ratxa espectacular sumant 23 punts als últims 27 possibles, és cinquè a la classificació en posicions de play-off descens. I un últim punt de futbol, el Girona ha informat de la lesió de Jan Couto.
El lateral brasiler pateix un esquinç de grau 3 que es va fer dissabte en el partit contra el Barça i estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. Aquesta lesió podria fer que el Girona busqués un últim moviment de mercat d'hivern que ja preveia tancat després de les incorporacions de Víctor Tsigankov i d'Alexander Callens.
En bàsquet, partit clau avui a l'Eurolliga femenina per a l'Espart Unit Girona.
Les gironines visiten la complicada pista del DBTK hongarès, equip que ha sumat les mateixes victòries 6 que l'Uni i que també lluita per entrar a les places de play-off. A falta de 3 jornades perquè acabi la fase de grups, l'Uni Girona és quart, empatat amb el DBTK i Perfumeries Avenida, i amb una victòria menys que el Chukurova Turk, els tres equips amb qui s'ha d'enfrontar.
I el Barça també té avui el primer partit de la doble jornada d'Eurolliga d'aquesta setmana.
Els blaugranes reben el Palau del Maccabi de Tel Aviv a la 22a jornada de l'Eurolliga masculina. Els israelians són vuitens i es troben a la lluita per entrar a la zona de play-off, mentre que el Barça, després de perdre la setmana passada contra el Madrid, és quart a una victòria dels blancs. I d'Olimpiakos hi ha empatat amb Mónaco i Fenerbahçe. El Barça-Maccabi començarà a 8:45 del vespre.
I dijous a la mateixa hora el Barça rebrà el Bayern de Múnich i diumenge també visitarà el Palau un altre equip d'Eurolliga, el València en aquest cas, però en partit de Lliga ACB. I demà juguen els altres catalans que disputen competició europea.
El Cadí la seu haurà de certificar demà a França la classificació per als quarts de final de l'Eurocup femenina, fent bon l'avantatge de 18 punts de l'anada contra el Flams Carolo. El Joventut visitarà Riga per jugar contra el Prometei ucraïnès a l'Eurocup masculina i el Baxi Manresa rebrà el Congost al Bonn Alemanya en partit de la Basketball Champions League.
En futbol sala un apunt, Diego serà finalment baixa per a la Copa d'Espanya.
El Barça ho ha fet oficial aquest mateix migdia informant que l'ala brasiler pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta que el descarta per a la Copa, que es disputarà a Granada del 9 al 12 de febrer. També serà baixa Ferrau amb una lesió al tendó d'Aquiles i no tornarà fins al març. En canvi, Mateus evoluciona bé de la lesió i espera rebre l'alta en els propers dies.
I un últim punt d'última hora, de fet, el balonmano granollers ha acomiadat Dolo Martín com a entrenadora del primer equip femení.
Des del club han agraït la tasca de l'entrenadora i el seu cos tècnic, Verónica Cuadrado i Maria Cadens, que també han decidit no continuar a l'equip després de la destitució de Martín. El CAC 7 balonmano granollers és tercer per la cua a la Lliga Guerreres Iberdrola i recentment s'ha classificat per a la fase final de la Copa de la Reina.
Dimarts 31 de gener, comencem parlant de bàsquet. Avui tenen cita important d'Eurolliga a l'Espart Unit Girona i al Barça. Les gironines visiten una de les pistes més complicades de la màxima competició europea femenina, la del DBTK Miskolc hongarès, un equip que empata amb les mateixes victòries 6 després d'11 jornades que l'Uni i, per tant, un partit transcendental per a les aspiracions pels dos equips a falta de 3 jornades ja perquè acabi la fase de grups de classificar-se pels play-off d'aquesta Eurolliga. Escoltem el tècnic de l'Uni, Bernat Canut.
Un partit important, no? Fonamental per nosaltres. nosaltres, contra un equip que té els mateixos objectius que els nostres, ficar-se en aquesta zona de play-off de l'Eurolliga, una pista evidentment hostil, jo diria que la més calenta del grup, motivades, amb ganes de fer un bon partit, de treure la victòria, de seguir una mica la línia dels bons minuts de Sopron i del partit de Vitòria, i amb la pedra en el camí de la baixa de la GIC.
Com sentíem, el conjunt gironí només comptarà amb una pivot pura per al partit d'avui, Mariana Tolo, després de la lesió de Gidri Labukien, que aquesta serà l'última sortida de l'Espar Un Girona a la fase de grups d'aquesta Eurolliga, a falta de les visites a Fontejau del Chukurova Turk, que té una victòria més de moment, i del Perfumeries Avenida, també amb les mateixes victòries, per tant, dos rivals directes per a la classificació a les eliminatòries. De moment, avui, l'Uni mirarà de sumar la que seria la segona victòria a l'Eurolliga aquesta temporada fora de casa, contra un equip que només ha perdut un partit a casa, dijous passat a la visita del Chukurova Turk. A les 6:10 està previst que comenci aquest DBTK Miskolc Espar Uni Girona. I a 9:15 ha de començar també avui el Barça Maccabi de Tel Aviv, de l'Eurolliga masculina. Encara queda molt, però ja es va aclarint la classificació, també apretadíssima a la màxima competició continental masculina. I els blaugranes, després de perdre a Madrid la setmana passada, afronten dos partits seguits a casa per seguir en la part alta. Avui contra el Maccabi, dijous contra el Bayern de Munic i diumenge contra el València, en aquest cas partit de Lliga ACB. El tècnic serà Jessica Queixos, però no vol mirar més enllà.
Partido contra Maccabi. Y después ya hablaremos. Esto siempre es así. Nosotros sabemos lo del calendario, pero para nosotros tiene que existir solo partido de Maccabi. Y después ya hablaremos.
El Maccabi, que ha guanyat en les seves dues últimes visites al Palau, el que hauria de ser, segons Saras, una motivació extra.
Bueno, yo creo que tiene que ser una motivación más. También hemos perdido último partido en Euroliga y bueno... En Euroliga, si entras en la racha pues negativa de victorias, se paga muy caro y nosotros tenemos que estar muy atentos. Viene equipo que tiene sus armas bastante claras, ¿no? Yo creo que están ahí peleando para playoff y bueno, vamos a ver. Es como todos partidos de Euroliga, es un partido muy, muy exigente.
Els israelians, que ara mateix són vuitens en la lluita per entrar a les posicions de play-off, mentre que el Barça es troba empatat amb dos equips més, ara mateix és quart, empatat amb Mónaco i Fenerbahçe, amb una victòria menys que els líders, Madrid i Olympiacos, i dues més que aquest Maccabi, un Barça que va recuperant efectius per la causa, un d'ells, Tomas Satoranski, el base txec, que ha de ser important en la seva segona etapa com a blaugrana i que a poc va millorant les seves condicions físiques. Escoltem.
Estoy mejor, seguro que hace par de semanas, ¿no? Tenía que parar. Está claro que voy a tener algunas molestias, ¿no? Durante esta temporada, ojalá puedan desaparecer, pero es muy complicado con este calendario, ¿no? Así que tengo que aprender a jugar con eso. No hay mucho tiempo para descansar entre los partidos, pues es lo que hay, pero estoy haciendo todo el trabajo para encontrar mejores condiciones posibles y ahora estoy bastante bien.
Aquest Barça-Maccabi començarà a 9:15 del vespre, avui al Palau, dijous els blaugranes, com dèiem, rebran el Bayern de Múnich a la mateixa hora i diumenge un altre equip d'Eurolliga, malgrat sigui un partit d'ACB, al València. Avui juguen l'Uni Girona i el Barça, com dèiem, a l'Eurolliga, i demà el resta d'equips catalans que juguen aquesta temporada de competició europea. El Cadí del Seu haurà de certificar a França la classificació pels quarts de final de l'Eurocup femenina, fent bona l'avantatge de l'anada de 18 punts contra el Flam Carolo. L'Eurocup masculina de la Penya juga demà a Letònia, a Riga, contra el Prometei ucraïnès, rival també de la part alta, i el Baxi Manresa també juga demà, rebent el Nou Congost al Telecom Bonn alemany en el segon partit del top 16 de la Basketball Champions League. I també demà, per cert, hi ha jornada intersetmanal a la Lliga L'Esport. L'ICG Força Lleida rep a l'Espai Fruita de Barris Nord el Leima Corunya, en una situació física complicada per l'equip, malgrat que el tècnic Gerard Encuentra no vol que sigui excusa. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Ja porta setmanes el conjunt de la capital del Segrià arrossegant jugadors amb diverses molèsties físiques, com són els casos de Juani Marcos, Urtasun, Lobo, Enzi o Amadou Sidibé, un jugador, sobretot els quatre primers, que segueixen ajudant a l'equip partit repartit. I és que, com deia Gerard Encuentra, l'entrenador de l'ICG Força Lleida, les molèsties que tenen no els hi estan impedint competir.
No, tenen molèsties que no els impedeix el fet de no jugar, no? No correm un superrisc de poder-se lesionar per més temps, no? El que sí que, pues, clar, el jugador té moltes ganes de jugar, no? Estan molt implicats amb el que fa la temporada i a la vegada, pues, bueno, els necessitem a tots, no? Com més millor. Llavors, pues, bueno, pues, anem gestionant amb els metges la progressió física, els anem dosificant durant els entrenaments, no? Perquè arribin el millor possible al partit.
Sobre el cas de Sidibé, que va arribar fa poques setmanes a la capital del Síria i que pocs dies després va caure lesionat, encuentra no amagava que és una situació que preocupa més que la resta per l'afectació que té a la plantilla en general.
Sí, perquè és una posició delicada, no? És la posició del joc interior. Ara mateix, pues, sense la Madú i amb el Bryce també amb tirites, pues, només tenim el Michael i el Bassi, no? I llavors això ens exigeix que tots dos hagin d'estar a un alt nivell, que no es carreguin de faltes, i llavors limita, no?, el joc interior, ens limita físicament, però bueno, hem estat quasi tota la primera volta així, no? Així que, pues, bueno, a seguir.
Un ICG Força Lleida que aquest dimecres torna a tenir partits a l'Espai Fruita Barris Nord a 8:45 del vespre davant el Leima Corunya.
En futbol, a poques hores que acabi el mercat d'hivern, que s'allargarà durant tot el dia d'avui fins la mitjanit, es van tancant moviments d'última hora. L'Espanyol ja ha fet oficial aquest mateix matí la incorporació de Denis Suárez, el gallec exjugador del Barça i barallat amb la directiva del Celta. Arriba al conjunt perico per jugar-hi fins a final de temporada per després fitxar a l'estiu pel Villarreal. Avui ja s'ha entrenat a les ordres de Diego Martínez i ara a aquesta hora ha de tenir lloc la seva presentació. L'Espanyol, que hi va fer oficial la sessió de Pol Lozano també al Granada fins a final de temporada, i està pendent de tancar alguna altra incorporació d'última hora, com la del migcampista asturià José Grajera de l'Sporting de Gijón, que rebria traspassat. El Barça també es parla de possibles moviments d'última hora. Una és la sortida d'Héctor Bellerín, pràcticament tancada, a lateral català, que no compta per Xavi i que ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip, amb permís del club. I també es parla de possibles oportunitats d'arribada, la de lateral mexicà Julián Araujo, que arribaria cedit amb opció de compra provinent de Los Angeles Galaxy. I també sona el migcentre marroquí Sofian Amrabat, una de les sensacions de l'últim Mundial. A tot això, el Barça juga demà al partit pendent de Lliga, de la primera masculina al camp del Betis. Fa una estona ha parlat en roda de premsa del tècnic Xavi, preguntat evidentment també pel mercat i per la sortida de Bellerín, per possibles arribades. Escoltem.
Doncs estem en una situació que depenem molt del fair play, de nou, una altra vegada. I bé, potser hi ha la sortida de l'Héctor, que ens ha demanat de sortir, de jugar més, s'entén perfectament. Donar-li les gràcies perquè ha sigut un exemple en tot, ni una mala cara. Sempre, quan ha jugat, no ha jugat, ha estat per l'equip, ha estat implicat, però bé, ens ha demanat sortir i, evidentment, ara, amb la sortida del Gerard, la retirada del Gerard, sortida de Memphis i sortida d'Héctor, doncs crec que un reforç ens aniria prou bé, no? De quina posició? Doncs no sabem, és un mercat que està molt difícil, és l'últim dia, queden hores i veurem què és el que es pot fer, no? Però estem oberts ara, estem oberts a alguna incorporació, sí.
Un Xavi que també se li ha preguntat per la inscripció imminent de Gavi, després, com dèiem, del que la justícia ordinària donés la raó al Barça per poder inscriure el migcampista, el jove migcampista andalús, com a jugador ja del primer equip.
Sí, la prioritat primer és, evidentment, els jugadors tan importants per a nosaltres com Gavi, doncs tenir-lo assegurat. Això és una evidència, no? Sembla ser que ara el podem inscriure i això és una notícia importantíssima per nosaltres. No veig a Gavi canviant d'aire, sincerament. El veig molt feliç aquí, content, amb 18 anys, jugador transcendental per l'equip. El veig molt feliç al Barça. No el veig marxant.
Com dèiem, a tot això, demà Betis-Barça a les 9 de la nit al camp del Betis, el Barça que recupera Lewandowski i Ferran Torres, però perd Dembélé, recordem, lesionat, i que és poc probable que arribi a l'eliminatòria de setzens d'Europa League contra el Manchester United. Demà també juga el primer equip femení del Barça, en aquest cas partit pendent de la Lliga F, al camp del València a les 7 de la tarda, i també demà tenim jornada intersetmanal a la primera federació femenina, a la categoria de plata, a 3:45 el Barça B rep l'Oviedo, a les 5 l'Espanyol rebrà el Cacereño, i la M Lleida, ara mateix 5è a la classificació, rebrà el Rayo Vallecano a les 6 de la tarda. De fet, ara mateix tenim dos equips catalans en posicions de play-off d'ascens. Un és el filial del Barça, que no pot pujar a primera, que és quart a la Lliga F, i l'altre és l'AM Lleida, que acumula una ratxa espectacular de 9 partits consecutius sense perdre, sumant 23 punts dels últims 27 possibles. Per parlar-ne tenim al telèfon a l'entrenador de l'AM, Rubén López. Rubén, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com deia, veniu de sumar 23 dels últims 27 punts en joc. No sé si és el millor moment de l'equip aquesta temporada.
Sí, sense dubte és el millor moment de l'equip. Hem encadenat, doncs, 9 partits sense perdre, molts d'ells sense encaixar gol, i estem ara mateix en un molt bon moment.
I sumant, us heu situat en aquesta 5a posició, en zona de promoció, amb els mateixos punts, això sí que el 6è, el Dux Logroño. No sé si és objectiu lluitar per les places de dalt.
Bueno, l'objectiu a principi de temporada, sent un dels pressupostos més reduïts de la categoria, era lluitar per la salvació i encara continua sent així, eh? Nosaltres tenim clar que primer hem d'aconseguir els punts suficients per no patir, per no donar-nos a les posicions de descens, i a partir d'aquí, doncs, bueno, les jugadores són ambicioses i volen barallar per el més alt possible, però sense mirar l'objectiu principal, que era la salvació.
Quina creus que és la clau perquè l'equip hagi encadenat aquesta ratxa de bons resultats ara? No sé si la confiança, l'efectivitat, l'ambició que deies...
Bueno, ja vam parlar una miqueta al principi que seríem un equip que ens costaria una miqueta. Érem 12-13 jugadores noves, staff tècnic nou, idees noves, una categoria nova que no sabíem ben bé el que ens trobaríem. I sí que és veritat que vam canviar una miqueta al principi de temporada, encaixàvem molts gols per al nostre poder, la nostra manera de jugar, vam canviar una miqueta, vam ser una miqueta més pràctiques, vam veure que defensant una miqueta més enrere poder trobaríem més espai després de l'esquena dels rivals, i així ha sigut. Al final, des de que hem encadenat aquesta ratxa, crec que són 3 gols en contra en 10 partits, i aquesta és la clau per poder fer el que estem fent.
Per tant, això, la defensa, eh? La defensa, que la millora en la defensa i en l'encaix fet d'encaixar gols.
Sí, però més estructura de l'equip. Al final no és la defensa, és l'estructura de les 11 jugadores. La hem canviat una miqueta, estem una miqueta amb les línies més juntes, i jo crec que aquesta és la clau perquè ens ha portat fins aquí, a nosaltres, al nostre estil.
La nota negativa de l'última jornada va ser la lesió de la Nerea Sánchez, de fet, fitxatge recent, que es va fer mal al colze. No sé què en sabem, com es troba.
Bueno, al principi pensàvem que era una cosa més greu, encara ja estan fent proves, però sembla que és una luxació de colze neta, que no té afectat res més, i crec que en 3 setmanes o un mes ja la tenim una altra vegada al camp.
Bones notícies, per tant. I demà, com dèiem, arriba el Rayo Vallecano, el municipal de Requesens. Ara pregunto pel rival en concret, però pot afectar aquest partit entre setmana tant a nivell mental com físic? Normalment no esteu acostumats a jugar 3 partits en una setmana, i demà toca el Rayo, però diumenge jugueu a Bilbao. Entenc que també hi haurà rotacions.
Bueno, hi haurà rotacions, però és que tampoc tenim una plantilla gaire gran. Al final, entre que ja vam fer una plantilla curta, jugadores lesionades que en tenim, i bueno, alguna rotació sí que hi haurà, però al final, el que et dic, som un equip amb una plantilla reduïda, així estem anant, i tampoc hi haurà gaires canvis. El partit, doncs, és un partit complicat, perquè al final el Rayo, que va a baix, que necessita punts, però té bones jugadores, i sí que pot afectar una miqueta, sobretot el viatge que vam fer a Oviedo, que van ser 9 hores, i bueno, però crec que hem treballat bé, juguem a casa, és important els 3 punts, i nosaltres anirem a buscar-los.
I això anava a dir, el factor de cas de jugar als Requesens també suma, no?, pel partit de demà?
Sí, a nosaltres aquest partit, al final de dimecres, ens va molt millor a casa, perquè al final tenim jugadors que treballen, desplaçar-nos és complicat, i que hagi sigut aquí al Requesens, doncs, molt millor per nosaltres, i volem tornar a fer valer les nostres armes aquí a casa i guanyar els 3 punts que ens posaríem molt bé a la classificació.
Pel que fa a aquest Rayo, pregunto més concretament, ara mateix és penúltim, com deies, està a la part de baix, fa 5 partits que no guanya, no sé què destacaries.
Doncs és un equip amb molt bones individualitats, que allà ens ho va posar molt difícil. Nosaltres vam empatar allà al minut 97, 1-2-2, i ens han reforçat també amb bones jugadores, com Mariana Simonowski, que jugava a l'Espanyol, a la davantera, Mariela Coronel, són jugadores molt experimentades, que bueno, estan en posició de centre ara mateix, però poden complicar la vida, tant al Rayo com qualsevol equip de la categoria.
Ara sí, acabo. L'última, abans em deies que l'objectiu és encara la permanència. No sé si el somni de lluitar per l'ascens o per les posicions de dalt hi és, se'n parla al vestidor, o no ho teniu present, encara que heu entrat ara en posicions de play-off?
Nosaltres no hem parlat gaire. La veritat és que els jugadors no en parlen gaire d'això. Al final nosaltres, i això és veritat, no hem partit de partit. Al final hi ha una frase que diem: com guanyem avui, i ho portem dient 8 o 9 jornades, i anem guanyant, i així anirem. Pues, el dimecres, pues, com guanyem avui, pues, tornarem a mirar la classificació i a pensar en l'Atlètic. Així ens està anant bé, partit a partit, i així anirem.
Doncs ho seguirem des d'aquí, des de l'Enjoc, des de la xarxa. Demà hi ha jornada intersetmanal a aquesta primera federació femenina, la categoria de plata. A 3:45 el Barça B rep l'Oviedo, a 5:00 l'Espanyol rebrà el Cacereño, i la M Lleida, com dèiem, ara mateix 5è a la classificació, després de 9 partits sense perdre, rebrà el Rayo Vallecano a 6:00. N'hem parlat amb l'entrenador del conjunt lleidatà, Rubén López. Rubén, moltes gràcies per atendre l'Enjoc i molta sort pel partit de demà i també per tot el que queda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I encara en futbol, un últim apunt, tornant a la categoria masculina i al mercat. El Sabadell anunciava ahir el fitxatge del porter valencià Adrià Ortolà, ex del Barça i del Girona, amb experiència, amb força experiència de fet a la segona divisió. El Sabadell, recordem, que voreja a les posicions de descens a la primera federació, el grup 2 de la primera federació, i aquest matí ha estat el torn de Cristian Herrera, provinent de l'Intercity. Més detalls de Ràdio Sabadell. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, i es va confirmar l'arribada del porter d'Ortolà. Té 29 anys i arriba procedent del Deinze belga, amb qui va rescindir ahir mateix també el contracte. Ortolà, que havia estat internacional en categories inferiors de la selecció espanyola, va completar la seva formació al Villarreal abans d'arribar al Barcelona l'estiu del 2013. El filial blaugrana hi va jugar 4 temporades, amb un petit parèntesi al curs 16-17, en què va disputar 2 partits a primera divisió com a cedit a l'Alavés. Després va tenir un paper testimonial amb el Depor a segona, va recuperar el protagonisme durant un any i mig a Tenerife i l'hivern del 21 va aterrar a Montilivi. Amb el Girona, jugant únicament 4 partits, va assolir l'ascens a primera, però l'estiu va fer les maletes a Bèlgica. La seva arribada comportarà probablement la sortida de Víctor Vidal. D'altra banda, fa uns minuts, el centre d'esports ha confirmat el fitxatge de Cristian Herrera. L'atacant de Santa Coloma de Farners arriba procedent de l'Intercity, on va aconseguir l'ascens des de tercera fins a primera federació. Es va formar a les categories inferiors del Barça i Villarreal i posteriorment va jugar al Gabal, al Zira, al Castellón o l'Ibiza, entre d'altres.
Gràcies, Sergi. Com dèiem, pendents avui durant aquestes últimes hores del mercat d'hivern que acaba aquesta mitjanit, aquest 31 de gener. Un parell de qüestions abans d'acabar. Com dèiem a l'inici, el Balmoral Granollers ha fet oficial avui la destitució de l'entrenadora Dolo Martín del primer equip femení del CACSEP Balmoral Granollers, que no seguirà a l'equip. La seva nota, el comunicat també diu que els membres de l'equip tècnic de l'entrenadora Verónica Cuadrado i Maria Cadens han decidit tampoc no continuar amb el projecte del CACSEP Balmoral Granollers, i aquesta nit, recordem, hi ha doble cita d'Eurolliga aquesta tarda. De fet, a les 6:10, aquest DBTK Miskolc hongarès Sparun i Girona, partit clau per a les gironines per a les aspiracions per classificar-se pels play-off de la màxima competició continental, i al vespre, a 8:45, al Palau tindrem un Barça-Maccabi de Tel Aviv, tot un clàssic de l'Eurolliga masculina de bàsquet. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it.
xarxa de comunicació.
Amb Marta Pardell.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a una nova euroordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín, i és que considera que el Tribunal Suprem sí que és competent per fer aquesta demanda, de manera que Bèlgica no pot denegar-la. Però alhora també avala que les euroordres es poden rebutjar si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o bé raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o cap a un grup de persones. Aquest punt és el que dona esperances als independentistes, com han explicat Puigdemont, Puig i la advocat Gonzalo Boye.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase.
Content per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa, aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir.
Nosaltres